protagonistes.
Passen 6 minuts a les 9 del matí i avui a l'entrevista del dia tenim amb nosaltres el nou secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, el santcugatenc Ramon Bonastre. El nostre convidat d'avui no es desvincula del govern, on fins ara i durant els últims 2 anys ha ocupat la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d'Empresa i Ocupació. El saludem tot seguit. Molt bon dia, senyor Bonastre, i benvingut a Cugat.cat.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Primer de tot, com afronta aquesta nova etapa a la Generalitat en aquest nou càrrec?
Bé, amb molt de realisme, perquè la situació realment és complexa, no només complexa, sinó que és dura, però també amb molta il·lusió. És complexa i dura perquè estem en un moment immers en una crisi econòmica a nivell global i sobretot dins de l'estat espanyol molt profunda, però també molta preocupació. Hi ha molta gent del nostre país que ho està passant molt malament, que estan sense feina, amb risc d'exclusió, i per tant, insisteixo, amb il·lusió, amb realisme, però amb preocupació.
Quins són els objectius principals que es marca des de la seva àrea a curt i mitjà i llarg termini, tenint en compte que té una feina d'aquí endavant durant 4 anys?
Mira, l'objectiu és molt clar. És lluitar, treballar, per tal d'aconseguir, des d'aquest, el monstre que tenim, ja ho defineixo, el monstre que tenim com és l'atur massiu en aquest moment, estem parlant de 900.000 aturats pràcticament, reduir aquestes xifres. Si més no, posar les condicions perquè es redueixi. No oblidem que l'atur és conseqüència de l'activitat econòmica. Per tant, no aconseguirem reduir l'atur i augmentar l'ocupació si no donem la volta a la situació econòmica. Per tant, l'objectiu és, per un costat, aconseguir col·laborar perquè les condicions canviïn i, per tant, puguem començar a invertir la tendència i, sobretot, que durant aquest període les relacions laborals siguin el més, si em permeteu, el més pacífiques, el menys conflictives possible.
Perquè com es reverteix aquest atur? És a dir, generar ocupació, però ara amb una crisi tan esperpèntica que hi ha, l'ocupació també està bastant més aturat. Com es fa això?
A veure,
quins mecanismes es poden tirar
endavant? És multicausal. No podem parlar mai d'una sola causa, com no podem parlar mai d'un sol fenomen, però quan ens acostem al mercat de treball i sobretot al principal indicador, que és l'atur, és multicausal. La causa principal de l'atur, de la crisi del mercat de treball, no és la crisi del mercat de treball en si. Tant de bo fos aquesta, perquè llavors ho tindríem relativament més fàcil, no? Anar a buscar més inversió. En aquest moment, quin és? És una crisi econòmica, crisi de, sobretot de finançament també en aquest moment, de les empreses catalanes, després us en parlaré, de manera que el que no es genera és ocupació. Com que no es genera ocupació, de cada vegada tenim més gent que està a l'atur. Com que les empreses no tenen finançament, entren en processos de crisi, de cada vegada es destrueix més ocupació i de cada vegada hi ha més treballadors que entren dintre el mercat de treball, per edat, simplement, a vegades, i que no troben feina. Per tant, tenim el que nosaltres diríem, si em permeteu l'expressió, la tempesta perfecta. Per un costat, entra gent a la Seguretat Social, entra gent, perdó, al mercat de treball que no té feina i per l'altre es destrueix ocupació. Per tant, és una situació molt complicada. Jo diria que en aquest moment, es comença a veure alguns indicadors, ara us en donarem parell, que dirien que a nivell de destrucció d'ocupació estem en un procés de desacceleració bastant important i sobretot en l'entrada de noves generacions al mercat de treball comencem a observar algun símptoma que podria ser bo. Sobretot en el primer que em refereixo, mireu en les xifres que vàrem donar aquest dia d'atur registrat, no de palepes trimestral, l'atur registrat el mes de gener, que és un mes sempre tremendo, és un mes que sempre es destrueix molta ocupació cíclicament aquí, varen presentar un augment de l'atur, comparat amb el gener de l'altre any, de 14.000 persones. Són moltes. Són moltes. Però l'any anterior en 18.000. L'altre any anterior en 23.000. L'altre eren 32.000.
S'està reduint aquesta xifra.
Per tant, s'està desaccelerant. Augmenta l'atur, des d'aquest punt de vista, en quant a atur registrat, però es comença a desaccelerar. Veurem si aquesta tendència, sobretot a partir del març-abril, es comença a mantenir i llavors sí que podríem fer valoracions una miqueta més positives. De moment és un símptoma que hem d'anar observant.
Creu de tota manera que vostè en els propers 4 anys podrà veure millorar aquesta qüestió i així ho espera?
N'estic més que segur que, amb l'esforç de tot, nosaltres tenim un sistema de relacions laborals i un teixit empresarial al nostre país molt ric, molt bo. A què em refereixo? Que tenim un teixit amb el qual el 95%, per posar una xifra, números rodons, és molt petita empresa, microempresa, empresa de menys de 10 treballadors. Són empresaris, autònoms que s'han fet empresaris del país, s'estimen molt el país, s'estimen molt el seu projecte i, per tant, lluiten amb ungles i dents per conservar l'empresa i el lloc de treball. I aquesta és una riquesa de país que, de cap de les maneres, podem despreciar i ens dona fortalesa. Per tant, estic més que convençut que en el moment, compte, el moment que a nivell europeu comenci a invertir-se la tendència a nivell econòmic, estic segur que tota aquesta fortalesa que tenim ens ajudarà a sortir d'aquesta crisi i a crear ocupació.
Hi ha grans empreses que s'aprofiten de la crisi per reduir costos i treballadors? Mireu, perquè això és el que es diu i es rumoreja.
Això és exacte, això es diu. El que hem de pensar és que els mercats i el diner és molt fred. Per tant, enteneu-me, una multinacional que estigui 10.000 quilòmetres d'aquí, desinvertir al Vallès, com ha passat, per invertir a França, jo sempre explico que això a 10.000 quilòmetres el mapa són 2 centímetres i, per tant, la decisió és molt freda. I, escolti'm, si jo sóc més productiu o des d'un punt de vista organitzatiu ho faig millor a França, ho faig millor a Itàlia, a Espanya o a Portugal, la decisió es pren a 10.000 quilòmetres, jo diria, sense gaires miraments. Aquí ja la feina, aquí hi ha la feina dels governs. I aquí hi ha la feina del govern de la Generalitat i, per exemple, us poso l'últim exemple doncs, de Nissan, al qual la implicació del conseller Puig i del nostre president va ser immensa. Us explicaria anècdotes doncs, que, si em permeteu, doncs, el conseller Puig a les 12 de la nit escrivint correus electrònics al Japó, val? Des d'aquest punt de vista, per intercedir perquè aquestes decisions que a vegades prenen tan fredament es reconsideressin. No? O el president Mas doncs, intercedint també telefònicament davant dels directius perquè aquesta decisió presa ràpidament, doncs escolta, ens donessin un temps per intentar mediar. Per tant, insisteixo, el diner, el mercat és fred, però el que és evident que els actius que tenim i sobretot l'acció governamental a vegades sí que pot modular una mica aquestes decisions.
Vostè deia ara el tema de Nissan, és una bona notícia que hem conegut fa tot just unes setmanes, que finalment aquesta empresa nipona tira endavant un dels seus models, nous models des d'aquí a Barcelona, unes negociacions que han costat molt, que a vostè mateix l'hem vist en les últimes setmanes en aquestes taules de negociacions entre empreses i treballadors. Es podran veure més bones notícies d'aquest tipus perquè la paraula ERO, expedient de regulació d'ocupació, està a la boca del dia de moltes empreses. Sí. I això, què fa la Generalitat també per intentar vendre el país perquè la gent vegi que és atractiu també aquest país?
Mira, a veure, dos temes. Es veuran més bones notícies, segur, però hi ha un element que és clau i és la prudència. La prudència i la reserva de... Per tant, si amb Nissan haguéssim explicat el que estàvem fent les últimes setmanes, doncs haguéssim tingut problemes. I per tant, des d'aquí vull agrair a l'empresa i als sindicats la reserva, la discreció que van tenir a mesura que anava avançant amb les negociacions. Nissan vàrem començar a negociar el juliol. Per tant, és un procés molt llarg que la premsa, doncs, la gent ha conegut l'últim procés en el qual doncs, hi ha l'anècdota aquella que vam estar 28 hores seguides negociant. És cert, hi vàrem estar, no? Però portàvem mesos treballant. N'hi hauran d'altres de notícies d'aquestes, ben segur. Eros, expedients de regulació. A veure, nosaltres ens hem d'acostar a la figura de l'expedient de regulació amb una certa objectivitat. És una mesura de flexibilitat del mercat de treball. I la reforma laboral, si algun aspecte positiu tenia, era aquest. És a dir, pivotar sobre elements de flexibilitat i no sobre elements de destrucció de lloc de treball. Què vull dir? Que la reforma pretenia, no se n'ha sortit, ja us dic jo que no se n'ha sortit, però pretenia, teòricament, que les empreses utilitzessin els ERO temporals i de suspensió i no els d'extinció. I aquest és un element que, de moment, no ens n'hem sortit. Presentarem les dades, ja us avanço ara, des d'aquí presentarem les dades en breu de l'any 2012, en el qual doncs, es veurà un augment significatiu del número d'eros, molt significatiu. Ara sí que es comença a veure, allò que dèiem, no? Una certa tendència en la qual sembla que potser s'entra més en flexibilitat, per tant, reducció, suspensió del contracte durant uns mesos, que no extinció. La figura de l'ERO en si és una figura que des que neix a l'Estatut dels Treballadors l'any 80 el tenim aquí. Ara ens hi hem fixat, com ara ens hem fixat amb la prima de risc, posem per cas a nivell d'indicador econòmic, però la figura dels ERO sempre hi ha estat, és una mesura que les empreses sempre han tingut en situacions, en moments de crisi. Clar, crisi com aquesta no n'han passat mai cap. Per tant, evidentment, és un indicador que colpeja molt fort. Però deixeu-me que us doni un altre indicador. La participació dels expedients de regulació amb l'atur és mínima, no arriba al 5%. És a dir, els llocs de treball destruïts per ERO comparats amb el total de l'atur no arriba al 5%. Val? Per tant, ho dic perquè a vegades és molt colpidor, perquè passa, empresa Z, 300 treballadors al carrer.
Sí, aquí, no, aquí en tenim Paimacotes, Delphi, Hewlett Packard, Behringer, fins i tot farmacèutiques, que són correcte. Empreses com molt solvents, però que també estan afectades.
Però també estan afectades. Llavors, les empreses què fan? Utilitzen els ERO per anar trampejant, si em permeteu l'expressió, no, tècnicament no és molt correcte, però crec que ens entenem molt bé. I, per tant, què fan? Doncs un ERO d'un 20% de la plantilla durant 6 mesos, després tornem a treballar, després presenten un altre ERO, i així van una miqueta trampejant la crisi. Clar, utilitzar aquests zeros d'aquesta manera amb una crisi normal, cíclica, que ens durava un, dos, tres anys, era correcte. Amb aquesta crisi que portem 5 anys i que no hi veiem al final, esclar, és una situació molt complicada i els zeros s'estan no utilitzant, s'estan convertint en una eina, jo diria, a vegades doncs, des d'aquest punt de vista perversa en quant a contribució a la generació d'atur.
Què es pot fer per generar ocupació en aquesta franja d'edat, que són els més joves, d'entre els 20 i els 35 anys, que estan veient com joves molt ben preparats, millor preparats que potser els seus pares, i estan veient que han de marxar fora a l'estranger, on es tenen contractes, estan ben pagats, i, però clar, són fora, són gent formada aquí, que ha pagat al país la seva formació i veuen com aquests talents marxen i com es genera ocupació en aquesta franja d'edat que està preparada, perquè després hi ha una franja d'edat també de joves de feines potser més manuals que, bueno, que ja és dramàtic la situació.
Sí, a veure, ens estem referint a les polítiques actives d'ocupació. Jo diria que en aquest moment aquesta és la principal assignatura que tenim i amb la que estem treballant. Tenim un 52% d'atur juvenil, això no ho té cap país. I aquesta és una situació que hem de revertir sí o sí, i estem lluitant per fer-ho. El primer que hem de fer, és que ja ho tenim, és detectar on estan aquests nuclis de població. El segon que hem de fer és veure quina és la preparació professional que tenen. També això, ja, jo diria que el diagnòstic ja està realitzat, no partint de zero. L'anterior equip liderat per la antiga secretària Esther Sánchez, que des d'aquí vull reconèixer públicament la feina molt bona que ha fet un diagnòstic d'aquesta situació, també a nivell territorial. L'Estat en aquest moment està parlant ja, el Ministeri, amb el nostre diputat, en Carles Campuzano, ja estan comentant els possibles ajuts en la contractació de joves, i llavors el que hem de veure és quins són els sectors en els quals Catalunya, en aquest cas, ja que parlem del govern de la Generalitat, del govern de Catalunya, pot accelerar, pot estirar, pot començar a contractar joves d'aquesta edat. No en base al que deies tu, tenim la generació més ben preparada. Llavors, el que no podem de cap de les maneres aquesta generació tan ben preparada, perdre-la com a talent. Perquè si el perdem com a talent, el que passarà és que ens sortirem de la crisi amb uns treballs manuals amb poc valor afegit, que la primera crisi, per petiteta que sigui, tornarem a ser-hi. I el que hauríem d'aprendre amb aquesta enorme crisi que tenim és a fer uns canvis estructurals, a tenir empreses que ens aportin un valor afegit important, de manera que amb la crisi aguanten. Deixem dir una cosa. La crisi és tremenda, és nefasta, a tots els nivells, econòmic, social, personal, a tot. Aquesta crisi té elements positius, també totes les crisis i en tenen. I quina és? Que les empreses que se salven són molt potents. Per tant, el que ha fet la crisi és endur-se empreses a vegades febles, empreses que en moments de bonança econòmica no tenien cap problema per sobreviure, s'ha endut empreses la competitivitat de les quals era qüestionable, i s'ha endut empreses, d'aquest punt de vista, mal gestionades també. També s'ha endut empreses que simplement, el que us deia abans, no han tingut fons de finançament. Nosaltres, mireu, un dels temes que passem malament en molts moments ara, no? Però un dels temes que preocupa és que ens venen empresaris i ens diuen, escolta, em necessito que m'ajudis econòmicament. Clar, sabeu que la Generalitat en aquest moment, i no entrarem ara en disquisicions polítiques fiscals amb l'Estat espanyol, però no tenim diners, i ens diuen, és que si jo tingués diners, ens ensenya la comanda, miri, produiria això per exportar i no tinc diners, no em puc finançar. I els mercats de finançament estan tancats, o estan caríssims, estan finançant el 5-6% l'empresariat català, quan a Alemanya es financen a menys d'un 1%. I aquesta és una situació dramàtica perquè, d'alguna manera, et genera impotència. Dius, tinc projectes per crear ocupació, per exportar, t'ensenyen el projecte i tot, diu, però no tinc font de finançament i, per tant, no puc crear ocupació. El que estem fent aquí és, amb un altre Sant Cugatenc, amb el senyor Sant Romà, amb l'Institut Català de Finances, o amb Acció Home Invest in Catalonia, el que estem fent és buscar inversors estrangers que ajudin a finançar aquests projectes. I alguns estan sortint. Escolta, us parlo, per exemple, no gaire lluny d'aquí, l'antiga unitat hermètica Covigel, us parlo doncs, de Cacaolat, us parlo d'empreses així que han vingut i han dit, escolta, no, si jo sóc productiu, sóc competitiu, no tinc diners per finançar-me, per comprar matèria primera, ajuda'm a trobar un soci inversor. Els estem trobant, eh? Panrico en el seu moment, per exemple, és una altra situació d'aquesta. Clar, els mercats, el que dèiem abans, són molt freds. Llavors, la inversió en grans empreses com aquestes, doncs, té possibilitats d'èxit. Clar, quan són microempreses, com deien, empresa de 10, 15, 20 treballadors,
que n'hi ha moltes,
que n'hi ha, que és el teixit que tenim i és la riquesa que tenim, es va trobar en soci inversor, és molt més complicat.
I d'aquí la importància de sortir a l'exterior, que l'altre dia també apuntava, per exemple, una entrevista que vaig convidar també aquí al tinent d'alcalde d'Economia, el senyor Carles Bogaroles, la importància de picar portes internacionals, no només empreses, sinó consulats, cambres de comerç de l'exterior.
Mireu, això és fonamental. Aquest dia amb Nissan doncs, estàvem parlant, hi havia el cònsul general del Japó, un senyor exquisit, i realment el que s'ha de fer això és parlar amb ells, obrir foros de donar-nos a conèixer. La globalització té efectes, i ja ho sabem, té efectes dolents, perversos, però té efectes molt positius, i és aquest que tu des d'aquí pots parlar en 24 hores amb un inversor que està a milers de quilòmetres i explicar-li el projecte. Des d'aquesta òptica, jo diria que estem fent força bé els deures amb Acció i Investing Catalonia s'està fent, i per tant, inversors, sobretot, Japó, la Xina, Rússia, Nord-Àfrica, déu-n'hi-do els diners que hi ha i déu-n'hi-do les inversions que des d'aquest punt de vista estem treballant perquè puguin venir aquí o empreses nostres treballant allà. Alstom està treballant per fer un metro a Moscou, per fer un tramvia a Moscou. Alstom està treballant per fer un tramvia als Emirats Àrabs. Alstom no ha tingut ni una sola contracta durant 10 anys a l'estat espanyol i és l'única fàbrica de trens que tenim a Catalunya. Són coses que també a vegades potser haurem de començar a veure. Cemex és una empresa cimentera que va tancar el Canà quan va tancar el Canà quan té fàbriques a la resta de l'estat i, per exemple, la fàbrica que tenia a Alacant sembla ser que era menys productiva que la d'aquí. Què està passant? Vull dir que també són temes que a vegades ens hem de plantejar. Tota vegada que sembla que el mercat espanyol tenim dificultats de penetració, el que hem de fer és sortir als mercats internacionals.
Quins són els sectors que perillen més? Sentim molt el sector de la construcció, però el sector automobilístic també és un sector bastant inestable. Quins són aquests sectors que perillen més i els altres que s'haurien de potenciar més perquè tenen aquest valor afegit que poden donar més economia estable al país?
Vejam, nosaltres als anys 80, quan dic nosaltres, vull dir Catalunya, als anys 80 va optar per un model en el qual era anar a buscar inversió estrangera, això ho van fer els governs del president Jordi Pujol, i sobretot el Japó. Sant Cugat és un exemple, no? La Sharp, la Sony, no gaire lluny, etc. Aquest model ha arribat fins on ha arribat. Ara hem de veure quins són els sectors amb els quals nosaltres volem i podem excel·lir. El químic, el farmacèutic, el del vehicle i auxiliar, tot i la crisi que està, perquè, escolteu, els milions de vehicles que es produeixen al món aquí, tenim una participació molt minsa i no es ven vehicle amb l'arquet intern per al mercat extern. Sí. Aquests són elements importants. Tot el tema d'innovació, d'investigació, a l'entorn del món universitari. El món universitari s'hauria d'obrir cap a l'empresa privada. No privatitzar el món universitari, per favor, que no se'm malinterpreti, però s'hauria d'obrir i hauríem d'estar formant professionals que realment el mercat necessiti. Aquests són elements. D'altres sectors clàssics, com el sector de construcció, i ja no serà mai més el que era, trigarem molt a veure-ho. D'altres sectors, com és el sector, jo si em permeteu i amb tot el respecte perquè jo també vinc de pagès, el subsector d'agricultura és un sector que no ens dona per ocupació, per tant tenim indústria i dintre la indústria els sectors que us he dit i serveis. Ens agradi o no ens agradi, que crec que ens ha d'agradar, nosaltres tenim un model sobretot de serveis en el qual ens passem 6 mesos creant ocupació i 6 mesos destruint-la. Si aquest sector serveis, sobretot orientat al turisme, sobretot orientat perquè som molt rics en aquí amb les ofertes que fem, el fem de qualitat, si em permeteu, i en tots els respectes, no el que tots tenim al cap d'aquestes macrofestes que et venen 8.000 anglesos
a emborratxar-se
a Salou, a Lloret o on sigui. Això no ens interessa gens. A nosaltres ens interessa el turisme de qualitat que ve i turisme molt, molt normal, que inverteix, que gasta els diners que gasta una persona quan va de vacances normal. Si aconseguim això, és a dir, aconseguir que no siguem tan cíclics en aquest sector, crec que farem una aposta endavant, i aquest també és un dels temes que el Departament d'Empresa i Ocupació que estic està treballant. Penseu que l'any passat van venir a Catalunya 1 milió de russos. 1 milió.
El mercat rus està en alça en tots els sentits.
Està en alça en tots els sentits, i gasten diners, inverteixen diners. Per tant, hem d'anar a buscar aquest mercat de qualitat, aquest mercat de què arriben. Catalunya és un país que pots estar a la Costa Brava, pots estar a la Costa Daurada de Tarragona, pots estar esquiant al Pirineu, per tant, pots tenir turisme tot l'any. Tenim una riquesa, un patrimoni històric, cultural, etc., molt ric. hem d'explicar això, els hi expliquem als russos, els hi expliquem, queden bocabadats que un país tan petit com Catalunya pugui passar això, que tu puguis estar a la Costa Brava, puguis estar a Salou, puguis estar al Delta i puguis estar al Pirineu. Per tant, hem de vendre això i, per tant, hauríem de convertir aquest model tan cíclic, tancat, de cafè i cervesa i borratxera, tot això hauríem d'eliminar i hauríem de convertir des d'aquest punt de vista en un turisme de qualitat. Si fem això, que estic segur que ho farem, també serà un element que ens ajudarà molt. No podem obviar, per tant, perquè a vegades molta gent diu això vol dir que ens hem de convertir el país en el qual la gent va de vacances? No ens hi hem de convertir, ho som. Amb això donem-hi valor i convertim-ho en riquesa.
Vostè parlava ara de la importància de sectors com la química, el sector de la universitat amb la recerca, però com avancen aquests sectors quan a l'estat espanyol el primer que fa és retallar per investigació?
Bueno, l'estat espanyol, no em faci parlar, sisplau, l'estat espanyol. L'estat espanyol jo crec que té una... està amb la mira molt curta, allò que dèiem les curtes o les llargues, va amb les curtes o amb els llums de posició només. I jo diria que en aquest moment, i degut a tota la situació política que fins i tot viu, però no el veiem ni molt menys, com podríem dir per entendre'ns col·loquialment, fent els deures. L'estat espanyol no està posat en la crisi per sortir-se'n, sinó que el que està és en el paraigua obert, esperant que això passi, que passi la tempesta, i veure si quan Europa que passa això ens estira, però així no ens en sortirem. Vull dir, hi ha elements com la inversió, la recerca, investigació i desenvolupament, que són claus i hem de seguir invertint, hem de seguir mantenint això. Que s'ha de clarificar, que s'ha de racionalitzar, clar que sí, però ho hem de fer. Que no pot ser que l'estat espanyol ens condemni com condemni una de les zones de l'estat, que és Catalunya, que és motor en tots els sentits, no pot ser que ens condemni el pacte de la fam que ens condemna, perquè és que llavors el que ho passarà malament també és ell. Nosaltres contribuirem menys a l'estat perquè tindrem menys riquesa i ell el que podrà fer és menys repartiment d'aquests diners i tornarem més un cicle pervers.
Perdoni que encara li pregunti un tema més sobre la relació Espanya-Catalunya, perquè com es valora des d'Empresa i Ocupació els moviments de foment de treball davant el procés sobiranista, que tot just aquesta setmana s'està parlant d'aquest tema?
Bueno, és un tema que també hem estat treballant bastant. Aquest és un acte que Foment volia realitzar ja abans de les eleccions. Amb les eleccions doncs, va quedar aturat. I jo crec que ha quedat clar que el possible intent de polititzar aquest acte d'anem per feina, que era un tema corporatiu, amb tots els respectes de corporatiu, és a dir, que els empresaris el que volen és dir, escolti, govern, fàcil que sigui, pacti amb qui sigui perquè tinguem diners, doncs escolti, aquí hi ha les connotacions polítiques que, vaja, em sembla que ho hem vist durant aquest temps i, per tant, ho hem vist amb una certa preocupació i el que no podem produir en aquest moment de cap manera és una esquerda dintre el mateix empresariat espanyol i ens preocupa doncs, que el que era una unitat de totes les empreses, dir anem per feina i anem a invertir i govern de la Generalitat al teu costat, doncs s'hagi convertit en, jo diria, en una situació una miqueta preocupant. No obstant, també hi ha elements positius. El Cercle d'Economia que digui que està a favor de que es pugui realitzar la consulta, doncs miri, és un tema d'aquells que quan t'aixeques al matí aquests dies, quan llegeixes els diaris, t'aixeques i et preocupen, doncs bueno, és un pas endavant, és dir, que hi hagin sectors de l'empresariat que fins ara estaven en contra, que tots vegin que aquesta situació no pot seguir amb la relació amb Espanya, creiem que és positiu. I per tant, jo crec que des d'aquesta òptica, si el govern de la Generalitat té el costat que els té els empresaris catalans per dir, escolta, el govern de l'Estat, això no pot seguir així, hem de canviar les regles del joc. Ja veurem quina, primer ho consultarem, després veurem com ho farem, després veurem on arribarem, però les regles del joc que tenim fins aquest moment no pot ser. És a dir, no pot ser que en els últims 10 anys haguem contribuït d'una manera neta amb 300.000 milions d'euros a l'Estat espanyol i que quan anem al fons d'ajut autonòmic i demanem 5, 6, 7 mil milions d'euros ens diguin que, escolta, aquests diners que no són nostres, per l'amor de Déu. Aquesta no és una situació acceptable tenint en compte que tenim 900.000 aturats, tenim en compte que tenim un risc d'exclusió social dels més importants dels últims anys.
I què dir-li a aquest sector de la ciutadania que n'hi ha que critiquen el govern actual de la Generalitat, que considera que està prioritzant temes potser massa atents a la transició nacional i no pas a aquesta situació d'atur tan... Que hi ha
mira, jo repetiria el que va dir el president Mas aquest dia en la presentació del projecte Nissan. Va dir, escolta, nosaltres hem estat tant o més temps treballant amb Nissan que en qualsevol aspecte. Mirin, jo la responsabilitat que en aquest moment m'ha tocat i que agraeixo molt és tot el tema d'ocupació i relacions laborals. Us asseguro que no tinc ni un segon per dedicar-me, com m'agradaria molt, amb el meu vessant polític, sabeu, aquí a Sant Cugat, doncs hi vaig estar molts anys, amb l'aspecte merament identitari. Estem treballant per l'economia productiva. Ara no vol dir que estem treballant per l'economia productiva pensant en el país que són, amb les empreses que tenim, els treballadors que tenim i la situació que tenim en aquest país.
I per acabar, què es pot fer des de l'àmbit municipal per crear ocupació i evitar que l'atur augmenti en cada una de les poblacions?
Molt important, és molt important. El plantejament que nosaltres tenim és una transformació, una adaptació del servei d'ocupació de Catalunya, el SOC, sobretot pivotant sobre l'àmbit municipal. Mireu, nosaltres, des del SOC, des de la Secretaria d'Ocupació, el que fem és, si em permeteu, examinar indicadors. Per tant, et puja l'atur un 2%, et baixa un 1%. El municipi el que sap és quina empresa, quins treballadors, quins barris, quines inversions necessiten. I Sant Cugat és un bon exemple. Aquest dia parlàvem amb el tinent d'alcalde, amb el Carles Brugueroles, i crec que les iniciatives que estan fent a Sant Cugat, que estan fent l'Ajuntament, amb un altre Sant Cugatenc també, amb en Jordi Joli, crec que estan funcionant prou bé. Per tant, què us vull venir a dir? Que la generació d'ocupació haurà de passar sí o sí pel municipi, i nosaltres pels municipis. Nosaltres entenem que una de les transformacions importants del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, passarà per donar un protagonisme i un paper diferent al que tenien fins ara els municipis, de manera que ells són els nostres ulls, les nostres orelles al territori, i ells són els captadors d'inversions i són, sobretot, els coneixedors de la realitat de cada territori.
Hem parlat fins a aquesta hora amb el secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, el Sant Cugatenc Ramon Bonastre. Senyor Bonastre, moltes gràcies per atendre a Cugat.cat i fins la propera.
Moltes gràcies, bon dia.